Bon dia i comencem el simposi. Tal com ja ha dit el Joan Vergés, el que ens ha agradat molt és que hi hagin moltes comunicacions, que veiem molts aspectes diferents al llarg d'aquests dos dies del que diríem com una història de la cultura, no? Gairebé seria això, les diferents branques del pensament estaran tractats, però ens va semblar que, evidentment, per situar-nos una mica, per saber quin és el gruix i què és el que estàvem, sobre el que estàvem parlant, doncs hi hagués una primera exposició més llarga, una ponència, que no són 20 minuts, sinó que són gairebé 3/4 d'hora, que ens permetés tenir, diguéssim, el marc general de la història de la revista. I en aquest cas doncs, puc assegurar que en l'Enric Pujol l'ha coneguda, l'ha treballada, ja ho havia fet, però ho ha tornat a fer perquè s'està a punt de publicar també un llibre que és la història de la revista de Catalunya i que es podrà presentar de cara a la tardor, no? Jo crec que Enric Pujol no necessita gaire presentació. Em congrato que acceptés de formar part del Consell de Redacció de la revista i que, per tant, doncs, fa temps, no? Ara ja fa 2 anys, que treballem molt colze a colze per tirar endavant la publicació, no? Però, a banda de tot això, doncs, jo destacaria moltíssim la part d'emprenedoria, com és el Museu de l'Exili de la Jonquera, el MUMA, que no només va ser emprenedor per tirar-lo endavant, sinó que en va ser director, i també va ser director de la Casa de la Generalitat de Perpinyà i que sempre ha tingut molt interès en establir aquests lligams transfronterers. Jo crec que aquest és un aspecte molt important. A banda d'això, i està a casa seva també perquè és membre de l'Institut d'Estudis Catalans, ha fet, a més, la història amb l'Albert Balcells de la Mancomunitat de Catalunya i de la història de l'Institut d'Estudis Catalans en 2 volums, un llarg projecte, Enric, des del 2002 fins al 2007. Teniu aquí la fitxa amb moltes més informacions. Jo només doncs, crec que és important escoltar-lo i que després puguem fer una mica de col·loqui, Enric. Moltíssimes gràcies. Endavant.
Bé, bon dia a totes i a tots. Em toca fer una mica una panoràmica general, per tant serà molt general, però sí que d'entrada volia parlar una mica de per què la revista de Catalunya, que és una revista d'idees i d'aquí que lligui tan bé amb això de la càtedra Ferrater Mores, doncs per què és una revista emblemàtica, no? Com sabeu, va ser fundada, ja s'ha dit, el 24 per l'escriptor, historiador i polític Antoni Rovira i Virgili, ara fa 100 anys, però i al llarg de tot aquest temps, aquesta també ha estat una idea recurrent, ha passat inevitablement per interrupcions i prohibicions de tota mena, a remolc del convuls segle XX. No? No en va, l'escriptor, historiador i polític i col·laborador de la revista, Lluís Nicolau d'Olbert, va escriure una carta l'any 47 a Armand Obiols, que va ser redactor en cap i de fet director de la revista en alguns moments determinats, i li digué en l'Obiols, amb un to d'ironia amarga, li diu: la vida tan accidentada de la revista de Catalunya és un reflex no pas massa encoratjador dels daltabaixos del nostre poble. Per tant, ja en aquest sentit posseix doncs, una representativitat històrica, diguem que innegable. Nascuda durant la dictadura de Miquel Primo de Rivera del 24 al 30, va viure l'emergència de l'etapa republicana, va poder emergir l'any 38 en les difícils circumstàncies de la Guerra Civil, va patir el llarg exili antifranquista i reaparegué finalment un altre cop el 86 amb la Generalitat Autonòmica restablerta. D'ençà d'aleshores ha continuat ininterrompudament fins avui. Podem dir doncs, que relliga les grans etapes històriques del segle XX, el primer terç del segle, el període bèl·lic i revolucionari, l'exili i la represa antifranquista, fins ben entrat al nou segle XXI. Perquè ja hi hem entrat, Tenim gairebé un quart de segle fet. Constitueix un fenomen insòlit en el nostre panorama cultural. Segurament cap altra publicació en català no ha assolit una continuïtat similar. Això sí, amb interrupcions, alguna de ben llarga, com ja veurem seguidament. des de la seva aparició i fins al final de la dictadura franquista, és a dir, al llarg de tot aquest període que dèiem del 24 fins al 1967, que va ser el darrer moment que va aparèixer, diguem-ne, durant el franquisme, va poder treure 105 números de més de 100 pàgines cadascun. I en l'etapa més recent, de l'any 86 fins al 2024, amb una nova numeració, n'ha tret 326. En total, doncs, parlem de 431 números que, si fem un càlcul aproximatiu de les pàgines publicades, en són unes 60.000. Per tant, estem davant gairebé d'una enciclopèdia dels segles XX i XXI pel seu volum i per la profunditat dels seus escrits. La continuïtat de la capçalera i la quantitat de pàgines publicades no deixa de ser un mèrit, però en aquest cas, cal dir, i això és un argument de pes, han anat acompanyades de la fidelitat a la llengua pròpia, sempre amenaçada abans i ara, i d'una exigència màxima en la redacció dels articles i temes tractats. Un historiador actual com Jaume Sobrequés ha dit que la revista ha estat el més alt exponent de la cultura catalana del moment en què apareixia. L'objectiu bàsic de la publicació, des dels seus inicis, va respondre a un criteri d'exigència i a una voluntat de normalització cultural. El context històric d'abans i d'ara no era gens propici a una normalització lingüística, cultural i política. I per això es va haver de remar sempre contracorrent i fer com si realment aquesta normalitat hagués estat assolida. Carla Riba ho explicità en un editorial de la revista del 1956. Deia Riba: és manifestant-nos com si la normalitat no existís que entenem mostrar més eficaçment el que hem estat i el que som, el que aspirem a esdevenir. De fet, podem dir que la revista de Catalunya responia al lema de fer de Catalunya un poble normal que un dels seus directors, Ferran Soldevila, havia adoptat com a criteri rector de la seva obra pròpia. Aquest és un mot d'ordre, fer de Catalunya un poble normal, que podem fer extensiu als diferents equips que elaboraren la revista. No en va, en el fons, el propòsit del nucli dur de la intel·lectualitat catalana que protagonitzà la institucionalització política i cultural del primer terç del segle XX, que feu la resistència cultural al franquisme i que abordà la represa cultural de després de la dictadura, no era altre sinó aquest. Qui era aquest equip humà i quins vincles polítics i ideològics tenia? Entrem, per tant, a la qüestió dels orígens. No hi ha generació espontània. I, diguem-ne, veiem, ni que sigui amb una gran pinzellada, com aquest equip i els seus relleus doncs, es van adaptar en aquesta història tan convulsa que dèiem. D'on sorgia el 1924 aquest equip intel·lectual capaç de dur a terme una empresa de l'ambició de la revista de Catalunya i, per extensió, del gran impuls experimentat paradoxalment per la cultura catalana durant la dictadura anticatalana i antiobrera del general Primo de Rivera. Bàsicament, sorgeix de la primera experiència d'institucionalització política i cultural que fou la Mancomunitat de Catalunya. D'ençà del segle XVIII no hi havia existit cap organisme polític autòcton, fins aleshores. La Mancomunitat, que no era cap autonomia política, sinó la refosa de les quatre diputacions provincials del Principat, adquirí per voluntat i encert dels seus dirigents la dimensió simbòlica d'un autogovern. Això fou possible per la maduresa adquirida pel catalanisme polític d'inicis del segle XX, que fou capaç de conquerir un espai de poder polític com la Diputació de Barcelona gràcies al triomf de la solidaritat catalana del 1907, que, recordem-ho, era una coalició de diferents partits polítics de dreta i d'esquerra que tenien com a objectiu principal assolir un reconeixement polític pel Principat de Catalunya. Des d'aquest organisme, i amb Enric Prat de la Riba com a president, es van començar a vestir uns equipaments i serveis que semblaven propis d'un estat. La Mancomunitat no es constituï oficialment fins al 1914, però ja el 1907 la Diputació de Barcelona va exercir com una mena d'autogovern de facto per més que amb atribucions molt i molt limitades. Pel que fa a la cultura, fou aleshores que, per exemple, es fundà l'Institut d'Estudis Catalans, on estem ara, el 1907, i també la Biblioteca de Catalunya, que foren dues peces capdals en el tramat cultural de la Mancomunitat i encara d'ara. Primer amb la Diputació de Barcelona i després amb la Mancomunitat constituïda, ja es va poder vestir amb finançament públic durant el llarg del període 1907-1923, una ambiciosa institucionalització cultural que va permetre la modernització de la cultura catalana de l'època amb organismes mínimament dotats i va poder abordar el magne problema de la normativització lingüística i de la normalització del català. Aquesta era una qüestió sine qua non perquè pogués existir un mercat editorial en llengua pròpia. I la mateixa Mancomunitat estimulà la creació d'aquest mercat amb un seguit de publicacions i d'ajuts que permeteren l'emergència d'una intel·lectualitat mig professionalitzada, no del tot, i que aspirava a tenir el mateix nivell que l'europea de la seva època, amb la qual es va arribar a tractar de tu a tu. Sense el poder polític, contra el poder polític, no és possible una cultura normal, ens recordava Jordi Castellanos fa un temps. No ha de sobtar, doncs, que algunes de les figures capdavanteres de la Revista de Catalunya del període inicial participessin del teixit administratiu de la Mancomunitat, com era el cas del mateix Antoni Rovira i Virgili o de Carles Soldevila. O bé estaven vinculats a institucions que en depenien de la Mancomunitat, com el mateix Institut d'Estudis Catalans, on hi havia, com a membre destacat, l'esmentat Soara, Lluís Nicolau d'Olver, o hi havia també, com a jove secretari i redactor, com a aprenent, a Ferran Soldevila. Era un equip humà que podríem englobar en el si del noucentisme, però que s'allunyaven molt de la formulació que n'havia fet Eugeni d'Ors i que políticament s'erigien contra la Lliga regionalista que havia estat el partit hegemònic, o que va ser el partit hegemònic, en tota l'etapa de la Mancomunitat. Foren la base intel·lectual d'un nou partit, Acció Catalana, que hem esmentat fa un moment, sorgit el 22, inspirat per dues figures intel·lectuals de primera fila, Josep Carner i Jaume Bofill i Mates, Guerau de Liost. Políticament, Acció Catalana se situa en el que ara diríem el centre-esquerra i criticar durament la Lliga per la seva atavió nacional i el seu alineament en favor de la patronal en uns moments de gran tensió social, de guerra social oberta, de fet. Així, agafar elements que sortien de la mateixa Lliga, descontents amb la política del partit, amb d'altres que provenien de les fileres del republicanisme catalanista. Fou considerat des d'un primer moment com el partit dels intel·lectuals. I si això no acabava de favorir els seus interessos electorals de grup, sí que li va permetre tenir una gran incidència en el món cultural i periodístic dels anys 20 i 30. Així va poder disposar de plataformes afins tan importants com el diari La Publicitat, que fou catalanitzat l'any 22, la mateixa Revista de Catalunya, el setmanari Mirador, fundat el 29, La Nau, en part, perquè va ser fundada justament per Rovira i Virgili l'any 27, quan marxa del partit, o el setmanari satíric El Bé Negre, de l'any 31. El grup intel·lectual d'Acció Catalana constituïa, segons Joaquim Torra, l'autèntica selecció nacional catalana empaltada de noucentisme a la qual tot feia preveure que l'arribada de la República seria indubtablement el seu moment. Sobta que a hores d'ara no s'hagi fet un estudi aprofundit d'aquest partit i que l'única monografia existent sigui de fa 40 anys, del 1984. Inicialment, doncs, la Revista de Catalunya naixia amb el suport d'un partit, Acció Catalana, al qual aleshores pertanyien els dos homes forts de la publicació, el fundador, Antoni Rovira i Virgili, i també Ferran Soldevila, que arribà a fer, en aquell període inicial, un volum de col·laboracions escrites major que el mateix director. Tanmateix, des del primer moment, la revista s'obrí a diferents sectors del catalanisme polític i no ha de sorprendre trobar-hi figures d'un mercat perfil conservador com Antoni Rubió i Lluch, que era president de l'Institut d'Estudis Catalans, el primer president de l'Institut, i un historiador eminent, era el fill del Gaiter, del Llobregat, o com Ferran Valls i Taverner, també historiador i dirigent polític de la Lliga. Com evolucionar aquest equip que comença la revista l'any 24? L'evolució política del país, però no fou favorable a Acció Catalana al final de la dictadura primo-riverista, i això contribueix a explicar la crisi que patí la Revista de Catalunya. Els problemes econòmics i els problemes polítics van anar estretament lligats. Ja abans, amb la sortida d'Antoni Rovira i Virgili del partit l'any 27, hi hagué una primera crisi que va dur al tancament l'any 29. La represa del 30-31, dirigida per Ferran Soldevila i promoguda per sectors afins a Acció Catalana, es va veure afectada pel fracàs electoral del partit en les decisives eleccions d'abril del 31. I a partir del número de desembre d'aquell any 31 va haver de tornar a interrompre la seva publicació. Aquesta data del desembre del 31 marca el final de la vinculació entre Acció Catalana i la revista de Catalunya. La revista va poder tornar a sortir al carrer l'any 34, però gràcies al finançament de la Generalitat Republicana, amb Esquerra Republicana, com és sabut, com a partit hegemònic del govern. Cosa en què la revista, aquesta vinculació econòmica, li conferia un caràcter institucional i segurament també encara li conferí també un caràcter més eclèctic, com s'havia dit al principi, i obert a sectors del catalanisme polític del moment. Aquesta vinculació governamental feu que deixés de publicar-se arran dels fets d'octubre del 34 i que, com a contrapartida, tornés a sortir a la llum pública el 38, en plena guerra civil. I aquest caràcter institucional explica també que pogués intentar diferents represes importants als primers decennis de l'exili. D'aquesta manera, a partir del 34, la revista de Catalunya s'aplegà l'equip intel·lectual que va sostenir ideològicament la Generalitat Republicana durant la Guerra Civil i bona part de l'exili. Incluïa certament gent que era afiliada o que ho havia estat a Acció Catalana, però també personalitats vinculades al governamental Esquerra Republicana de Catalunya, pensem que Antoni Rovira i Virgili acabarà afiliant-se al partit, o també a un altre partit, la Unió Socialista de Catalunya, que de fet fou la gran aliada d'Esquerra fins a l'any 36. I, naturalment, també s'agrupà a molts independents catalanistes d'afinitats polítiques i ideològiques diverses, però sempre dins d'aquest àmbit d'una catalanitat essencial. La Generalitat era ben conscient que la revista de Catalunya constituïa un símbol i un llegat que calia preservar com a mostra de l'existència mateixa d'una cultura catalana de nivell, equiparable a les europees més desenvolupades de l'època. Aquesta fou sempre la voluntat dels que impulsaren la publicació des de la seva mateixa fundació. Per això, la Generalitat es va veure amb l'obligació ètica i política d'assumir la revista l'any 34 en els moments més difícils de la guerra i de l'exili. Aquest bloc intel·lectual que sostingui la Generalitat Republicana varià amb les diferents conjuntures polítiques i fou més complicat mantenir-lo durant la guerra i l'exili, per més que sí que hi va haver un nucli dur molt ampli que es mantingué tot aquell temps i que en bona part encara participà en els darrers números del 56 i del 67. En el primer exemplar de la revista de Catalunya aparegut a l'exili a París el 1939 i figura una llista de col·laboradors que arriba a la vuitantena. Hi trobem gairebé tots els escriptors vinculats a la Institució de les Lletres Catalanes, al PEN Club i a la Fundació Ramon Llull, que s'havia creat en aquells moments gràcies a l'impuls de l'Antoni Maria Esbert per donar empara legal a la política cultural de la Generalitat que es feia a la República Francesa. La desvinculació de la Generalitat a l'exili de la publicació de la revista de Catalunya a partir del 47, però sobretot d'ençà de l'elecció de Josep Tarradellas com a president de la institució l'any 1954, motivà que fossin membres de la resistència cultural de l'interior, ben connectats però això sí amb l'exili, els que assagessin els infructuosos intents de represa de l'any 56 i 67. Hem d'esmentar en aquest sentit Rafael Tasis, que moria el 66, i Albert Manent. Fou aquest darrer, Manent, el que personalment va poder relligar aquesta etapa amb la de la represa moderna, no produïda fins l'any 86. Amb la Generalitat Autonòmica ja instituïda, doncs, la revista de Catalunya va poder tornar a publicar-se a partir del 86 sota la direcció de Max Kanner i amb suport financer de la Generalitat. El vincle institucional tornava a ser clau per a l'existència i continuïtat de la publicació. Bé, vist una mica això, l'equip humà a grans trets i les vinculacions polítiques i ideològiques, ara faria d'una manera molt genèrica aquestes pinzellades de grans períodes històrics i de grans etapes de la revista. Farem doncs un esment no telegràfic, però, diguem-ne, ràpid. 100 anys són molts anys i convé fer una mena de mapa històrico-polític per orientar doncs, a tothom. No? Aquest apartat vol ser doncs, intencionadament esquemàtic. En la llarga trajectòria de la publicació podem distingir tres grans períodes històrics que marquen també els períodes, les grans etapes de la revista, per bé que, a part d'aquests grans períodes, la revista tindrà diferents subetapes no, dins d'aquest. Un primer gran període comprendria els anys 20 i 30 del segle XX, que aniria des de l'any de l'inici de la publicació, l'any 1924, amb la dictadura Primo Rivera, fins a l'any 38, a l'etapa final de la Guerra Civil. Això que en diríem abans de la guerra. Un segon gran període, i de la revista, correspondria a l'exili, amb un primer número, ja en el mateix primer any d'expatriació, el 39, i que aniria fins al darrer exemplar publicat l'any 67, encara en plena dictadura franquista. I un tercer gran període seria l'iniciat el 86, ja amb la Generalitat restablerta, i que arriba fins als nostres dies. Comencem, doncs, per l'etapa aquesta, la primera etapa, aquest gran bloc que aniria de la dictadura de Primo de Rivera fins al final de la guerra. Al llarg dels anys 20 i 30, la revista passà per diferents etapes marcades per moments de continuïtat i d'interrupció. Així va tenir continuïtat des de l'any de la seva publicació, l'any 24, fins al 29, moment en què va haver de suspendre la publicació a causa de problemes econòmics i polítics. En aquest lapse de temps, del 24 al 29, sota la direcció del seu fundador, Antoni Rovira i Virgili, va reeixir a treure 60 números i es convertí en símbol de catalanitat, de valors democràtics i de puixança d'una llengua i cultura que aleshores era perseguida pel règim dictatorial del general Primo de Rivera. Des del primer moment, definir un model de revista que, grosso modo, s'ha mantingut fins ara. Una revista d'alta divulgació cultural, una revista d'idees, amb articles de considerable extensió, signats per intel·lectuals de relleu i amb un to més assagístic que no erudit. I amb unes seccions fixes, signades, que sí que han variat força en les diferents èpoques de la revista fins a esdevenir una mínima expressió en determinats períodes. Pel que fa a la forma, també s'han mantingut unes característiques molt similars de mides, ara de fet és gairebé igual, amb un llom, amb un disseny auster, una línia de continuïtat que afecta també l'extensió, per bé que sí que en diferents moments s'ha superat amb escreix les 100 pàgines que eren les pròpies de l'etapa inicial. En la primera etapa del 24-29, el disseny de la coberta era només tipogràfic i els exemplars eren susceptibles de ser enquadernats, amb una tapa dura on ja hi apareixien, almenys a l'edició que vaig poder trobar jo, uns dofins que constituiran un dels grans emblemes de la revista fins ben bé després de la Guerra Civil. Serà un tema, una simbologia recurrent. En gairebé tot aquest període inicial, del 24 al 29, el seu fundador, Antoni Rovira i Virgili, fou el deus et machina de la publicació, però molt ben assistit, com ja havíem dit, per un jove Ferran Soldevila, que havia arribat a escriure més articles que el mateix Rovira. Posteriorment, la revista de Catalunya s'edità en moments força breus. En el 30... No passa res. En el 30-31, a l'inici de l'etapa republicana, o el preinici, sota la direcció de Ferran Soldevila, va treure 16 números. El 34, dirigida per Foix, per Josep Vicenç Foix, en va treure 5. I el 38, en plena Guerra Civil, sota el patronatge de la Institució de les Lletres Catalanes, en va treure 12, amb una direcció col·legiada i amb Armand Obiols com a redactor en cap. Pel que fa a la seva qualitat intel·lectual, aquesta etapa republicana, en el seu conjunt, és a dir, des de l'any 30 fins al 38, fou potser el més brillant de tota la seva història. Per això ens hi entretindrem un xic, però de manera molt succinta, per no diluir el caràcter d'esquema que dèiem que volíem donar en aquesta intervenció. La represa de l'any 30, feta davant la imminència de la dictadura, perdó, de la caiguda de la dictadura del general Primo de Rivera, va ser presentada pel nou director, Ferran Soldevila, com una represa després d'una interrupció de 8 mesos, del 29 fins al 30, tal i com es deia en el primer exemplar de la presentació de la nova etapa. Soldevila, malgrat que sí que mantingué un nivell, a nivell formal, moltes de les característiques anteriors, feu alguns canvis importants, com ara manifestar una clara voluntat que hi fossin representades totes les terres de parla catalana i habilitar seccions i col·laboracions perquè això fos possible. També introduir una secció nova, Polèmiques, que va tenir un gran èxit i que permetia un vincle amb la realitat més punyent del moment. I ell va assumir, a contracor, segons confessió pròpia, la crònica política d'aquests moments tan trepidants del canvi de règim, on ell sostingué la necessitat d'una concòrdia interna, és a dir, una política unitària de les forces catalanistes en aquells temes fonamentals com l'autogovern o la defensa de la llengua i cultura pròpies. La diversitat temàtica dels diferents àmbits de la cultura es mantingué, així com la preeminència de la història i la literatura. La revista, però, s'obria a la creació literària i especialment a la poesia, amb una secció en què els poetes més distingits del moment escollien les seves tres millors poesies. No en va, Sol de Vila era en aquells moments un poeta reputat. Rafael Tasis, en la primera història de la revista que es feu, reconeixia que aleshores, en aquesta etapa, adquirir la revista una major vivacitat, un desig més evident d'adherir-se a l'actualitat, de reflectir el pensament i la vida de Catalunya. El mateix Tasis també remarcà una altra característica innovadora d'aquell moment. És en l'aspecte de la història on the making, com en diuen els anglesos, és a dir, en els seus episodis registrats, sinó dia a dia, mes darrere mes, que aquesta etapa de la revista de Catalunya, dirigida per Ferran Soldevila, té un pes considerable en la bibliografia catalana moderna. El número monogràfic dedicat a la proclamació de la República, que aparegué en l'exemplar 69 del maig del 31, en seria una bona prova, ja que Soldevila hi assajà de fer una síntesi, penso que molt reeixida, entre la feina del cronista de l'actualitat i la feina de l'historiador. El que ara en podríem dir història del present, però amb un nivell i ambició i rigor que ara mateix es troba a faltar. La intervenció de Soldevila en la configuració de la revista era potser encara major pel que fa al treball de tot el conjunt que la que va fer Rovira en l'etapa interior. Els problemes econòmics, segurament lligats a la crisi d'Acció Catalana, que era qui emparava la publicació, la van dur al tancament. La breu represa del 34 fou possible pel suport, com ja hem dit, de la Generalitat instituïda l'any 31 i concretament per la voluntat del conseller de Cultura, en Ventura Gassol. Certament era una paradoxa que una revista que havia fet una actuació tan lluïda durant la dictadura de Primo Rivera i en l'etapa inicial de la Generalitat Republicana ja no es publiqués quan existia justament un autogovern català. Això possibilità la conversió, que ja hem dit, el seu pas de publicació vinculada a un partit catalanista de prestigi, Acció Catalana, a ser una revista amb suport institucional. La direcció efectiva, per bé que no consta enlloc, anà a càrrec de Josep Vicenç Foix. Ell mateix no signà articles de fons, tot i que, com ha assenyalat Vinyet Panyella, la seva mà i la seva manera de fer s'entreveuen a cada pàgina. Això ja es notà des de la mateixa portada de la revista. Foix fou molt conscient de la importància que havia de tenir l'aparença de la revista i el mateix disseny per transmetre una idea de modernitat. La portada era de tot un color, sense la notícia del contingut, ni del nom dels autors, ni dels títols dels articles. A sota de la capçalera, amb les lletres Revista de Catalunya, que ocupaven gairebé la meitat de la pàgina, hi havia al mig un dibuix amb tres dofins estilitzats, de color negre, que saltaven damunt de les onades. Era un disseny fet per Josep Obiols, que durant molt de temps esdevingué el símbol de la revista. Oriol Ponsatí Morlà n'ha resseguit les evolucions i tindrà una comunicació específica sobre aquesta qüestió. No en va, Foix, escrit a l'avantguarda artística de l'època, volia que, com feia també amb les seves altres realitzacions més personals, com en els llibres de poesia o a l'Amic de les Arts, la revista participés en certa mesura d'aquella estètica avantguardista. La tipografia i el disseny de l'interior també eren molt acurats i incorporaven fotografies i il·lustracions abundants que contrastava molt amb la sobrietat gràfica de les etapes anteriors. El vincle amb la Generalitat, que havia d'assegurar la continuïtat de la publicació, fou, en el context dels fets d'octubre de l'any 34, la causa principal de la seva momentània suspensió, com la suspensió del mateix govern català, naturalment. La seva reaparició, al gener del 38, es produïa en un altre context també molt difícil, el de la guerra i la revolució del 36-39. El seu vincle amb la Generalitat Republicana fou el que en aquest cas li va permetre iniciar aquesta nova etapa que es perllongà durant tot el 1938 i li va possibilitar de treure 12 números d'una altíssima qualitat, fins al número 93, corresponent al mes de desembre d'aquell any. Com que hi ha d'haver una intervenció posterior ara mateix referida a aquest període de la guerra, doncs aquí només deixo apuntat el fet i passo el testimoni en el que m'ha de seguir. Passem doncs a l'exili. El període històric de l'exili republicà ha iniciat el 39, marcat també l'etapa d'exili de la revista. La publicació, com la mateixa Generalitat de Catalunya, passà a l'exili i va arribar a treure diferents números en un període molt i molt advers. Durant el 39-40, editada a París per la Fundació Ramon Llull, que havia estat impulsada per la Generalitat, però sobretot per Antoni Maria Esbert, va poder treure 5 números. L'ocupació nazi posà fi de manera sobtada a aquesta primera etapa d'exili. El 43, també a càrrec de la Fundació Ramon Llull, publicà un sol exemplar a Mèxic. El 47 aparegueren 3 números més publicats a París per la mateixa fundació, en els quals brillà l'actuació d'Armand Obiols com a director efectiu, que ja havia tingut un paper destacat de la revista en el període bèl·lic i en el del primer exili del 39-40. En els moments inicials d'aquesta primera etapa de l'exili, del 39 al 40, aquests 5 números, es va voler evidenciar la continuïtat amb l'etapa bèl·lica anterior, seguint el mateix format, per bé que el dofí de la publicació de l'any 38, que també havia fet Josep Obiols, fou substituït per la Creu Vermella de Sant Jordi, emblema de la Fundació Ramon Llull. Maria Campillo ha constatat que el Consell de Direcció incluïa una gran part dels titulars de la Institució de les Lletres Catalanes i també de la nova Fundació Ramon Llull, amb algunes absències naturals, com era el cas d'en Jordi Rubió, que era a Barcelona, i alguns afegits polítics, com podia ser el cas d'en Pau Casals, que era per prestigiar la publicació. En aquesta etapa del 39-40, Obiols no sembla que tingués en l'elaboració de la revista el mateix paper actiu que tingué durant la guerra, com ha remarcat Quim Torra en el seu estudi sobre el personatge. I, de fet, fou Antoni Maria Esbert qui exercia aquest paper més de capdavanter. Tasis, en la relació del que consideraven els principals articles publicats al llarg del període en aquesta història de la revista que us dic que va fer pels vols de finals dels 60, va donar molta importància a la presentació del primer número. Era una presentació sense signar, però que s'ha pogut atribuir a Carles Riba, ja que, més enllà d'una declaració de principis de la publicació, era una declaració política que continua una crida a la reconciliació nacional. Deia Riba: no importa, doncs, a quina banda de la lluita han estat els catalans. Vencedors o vençuts, tots els catalans se senten avui vençuts. Tots, com a catalans, han de refer llur esperança, cercar les noves formes de llur afirmació i de llur cooperació. Segons Tasis, aquella presentació, 27 anys més tard, quan ell escrivia el seu, abans de l'any 66, el seu escrit, mantenia, segons ell, una plena vigència. Més modernament, Jaume Medina ha pogut fixar l'autoria d'aquesta presentació, d'aquest article, de manera irrebatible, ja que el mateix Riba explicà que ell n'era l'autor en una carta a Elisabet i Joan Gili del novembre de l'any 39. Segons Medina, l'escrit ha passat a la història com un dels documents contemporanis als fets que amb major encert en presenten la síntesi. En els anys immediats a l'alliberament de la capital francesa, pel que fa a l'àmbit cultural, es va reprendre la publicació. Hi havia hagut, doncs, una publicació l'any 43 puntual a Mèxic, feta per Esbert, però el 47 ja es reprèn amb una voluntat de continuïtat que no va poder ser possible. També hi haurà, aquest any 47, el patronatge de la Fundació Llull. El Consell de Redacció era format per Pompeu Fabra, Josep Carner, Just Cabot i Torres i Bern. El redactor en cap, en funció directiva, es torna a ser Manu Biols, que aconseguí una revista d'un nivell similar a dels períodes més brillants de la publicació. Aquesta és una valoració que comparteixen tant Rafael Tasis com Maria Campillo com més recentment Quim Torra. En el primer número va aparèixer un editorial de Josep Carner, segons el qual l'exigència era un dels grans criteris que havia de regir la nova publicació. Diu Carner, si la nostra revista ha de ser l'expressió dignificada de tota la nostra qualitat possible, caldrà que ella se sotmeti a normes rigoroses de selecció. L'excel·lència no és pas fàcilment abastable, però tot això que no es mostri, que no mostri una guspira serà insignificant i ventís. I replava, sense aquesta tenacitat seríem un butlletí de la decadència. Tasis feu una valoració de conjunt dels tres números que sumaven un total de 464 pàgines. I deia Tasis, semblen dignes de les del 38 i dels més densos i dels que més densos de contingut i més interessants d'estil i d'idees van sorgir en la primera etapa de la revista. Fins i tot, en aquell període, s'arriba a establir una connexió amb l'interior. Carner feia de delegat de la revista a Bèlgica i Jordi Rubió, Carles Riba i Ferran Soldevila, amb el suport del grup que edita la revista Ariel, es constituïren en el Comitè de Barcelona per recollir i transmetre originals. Mentrestant, l'Institut Francès de Barcelona també hi col·laborà amb la distribució d'uns 300 exemplars. Pel que fa a les raons de la interrupció de la revista, el mateix Tasis assenyalà no era possible que la revista se sostingués amb recursos propis. Si ja una distribució normal a Catalunya abans de la guerra l'empresa requeria el mecenatge, amb més motiu havia de necessitar-lo quan les circumstàncies n'entorpien la difusió. Tanmateix, tenim dades de les vendes de la revista, 320 exemplars eren venuts a França, 400 a Catalunya i 130 a Amèrica. Tanmateix, Maria Campillo ha apuntat, a part d'aquestes qüestions econòmiques, seguint Maria Capdevila i Francesc Vilanova, també raons de caràcter polític que van precipitar la interrupció de la revista. El finançament de la publicació, diu Campillo, va acabar lligat gairebé exclusivament a una política de subvencions que va fallar amb la crisi del govern d'Irla, iniciada el novembre del 47 amb una carta de dimissió de Carles Pissunyer, que s'embarca cap a Amèrica i que culminà el 22 de gener del 48 amb l'anunci del president d'Irla de dissoldre el govern de la Generalitat a l'exili. I, naturalment, això, en la pràctica, suposà la sentència de mort de la revista. La desaparició de les expectatives d'un derrocament de la dictadura franquista després de la Segona Guerra Mundial marcà ja a finals dels anys 40, però sobretot a principis de la dècada dels 50, un punt d'inflexió per a l'exili i per a tota l'oposició antidictatorial. I això dificultà la possibilitat d'assegurar un mínim de continuïtat de la revista. Només va poder treure un número a São Paulo, a Brasil, l'any 56, i un altre, el 1967, a Mèxic. Després, aquesta darrera del 67, d'un intent frustrat de negociació amb les autoritats del règim per tal que sortís amb una certa normalitat a l'interior de Catalunya. Això havia de ser una revista dirigida per Joan Fuster, l'any 67. Això no va reeixir. Això ho ha explicat sobre què és en un article d'aquests que van aparèixer al butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics. En aquests dos darrers números, ja del 56 i del 67, i tingueren una participació destacada Albert Manent i Rafael Tasis, que ja he dit que moria el 66. La Generalitat a l'exili ja no la finançà i fou, doncs, obra de membres de la resistència a l'interior ben connectats amb personalitats de l'exili, la que confeccionaren a Catalunya mateix, però que publicaren a fora. En total, al llarg de tota aquesta etapa d'exili, només van publicar 11 números. Pot semblar poca cosa, però va tenir un mèrit molt important per la dificultat de les circumstàncies en què foren gestades i per la categoria dels resultats obtinguts, i no diguem pel valor simbòlic que adquirien. Al final del franquisme i amb el restabliment ja de la Generalitat de Catalunya, la revista va tornar a sortir l'any 86, en un context més òptim, gràcies a la iniciativa de Max Kanner, que la dirigí i fou el seu principal valedor. Fou la represa que ens porta al moment actual. Amb el suport financer de la Generalitat, el vincle institucional tornava a ser clau per a l'existència i continuïtat de la publicació amb el vistiplau de Teresa Rovira, filla d'Antoni Rovira i Virgili, que s'integraran al projecte, ja que la família, de fet, era la que tenia la capçalera. El mateix Caner ha explicat aquesta vinculació institucional per bé que es feia a través d'una fundació. Diu Caner: un dels darrers encàrrecs que vaig rebre de Jordi Pujol com a president de la Generalitat de Catalunya fou el gener del 86, quan es va constituir amb el suport del govern la Fundació Revista de Catalunya, amb la finalitat de reprendre l'edició d'aquesta publicació que havia fundat Antoni Rovira i Virgili l'any 24. Jordi Pujol, una vegada més, em va confiar la gestió d'aquell projecte, el qual, passats més de 20 anys, això ho escriu en un volum d'homenatge a Jordi Pujol, encara tinc el goig de dirigir. Cal recordar que Caner havia estat conseller de Cultura de la Generalitat amb un govern de Convergència i abans havia estat una figura clau en la represa cultural sota el franquisme. I que hi havia també una altra figura molt important, Albert Manent, que també tenia una vinculació governamental important, ja que era assessor del president Pujol en temes d'història i cultura i havia arribat a ser director del Centre d'Història Contemporània. Aquesta vinculació institucional fou vista amb reticència per alguns intel·lectuals de l'època, com Jordi Castellanos, que en el moment de reaparèixer la revista arriba a plantejar si la represa de la Revista de Catalunya no era només la recuperació d'un símbol incapaç de tornar a generar una consciència col·lectiva i encarar els grans reptes plantejats aleshores a la cultura i la llengua autòctones, com corresponia a una revista que volia ser un referent nacional. Malgrat aquesta reticència inicial, Caner va saber donar-li una gran amplitud política i ideològica sempre dins de l'espectre del catalanisme polític. Ell tenia molts contactes amb la intel·lectualitat catalana del moment, havia estat també el responsable de la Gran Enciclopèdia Catalana, de fet era un editor molt reconegut, encarnava la renovació editorial, diguem-ne, de la represa feta durant el franquisme, anys 60. En el moment de l'aparició, Caner havia encarregat una enquesta a 39 personalitats amb 19 preguntes, per tant una enquesta llarga, per veure el camí que hauria de prendre la revista. De fet, havia de respondre a la idea, diguem, de renovació en la continuïtat. Era una revista d'humanitats, una revista d'idees, una altra vegada, no? En un sentit molt ampli, centrada en la llengua i la cultura pròpies, oberta al món, és a dir, amb el que havien estat els ideals fundacionals i posats al dia. Disseny renovat, però semblant al de les etapes anteriors, mides similars, disseny sobri i elegant, que va ser fet per Josep Palacios, maquetació clara, marges blancs, fotografies de colors, paper blanc setinat, sobretot en la secció dedicada a l'art. Un disseny que, de fet, s'ha mantingut força igual, a excepció de la portada, que també ha canviat, ha adaptat un disseny més nou, fet a partir de les lletres dels principals col·laboradors del número, amb colors. També recuperar en aquells moments la periodicitat mensual que va poder sostenir des del 86 fins al 2012. D'aquí la gran proliferació de números que hi ha en aquesta etapa. Caner introduí, és com un element personal i propi, la defensa de la noció de països catalans, que de fet havia estat només implícita en l'etapa de Ferran Soldevila. Catalanisme polític ampli, seria l'ideal, que abastaria també el sobiranisme i fins i tot l'independentisme polític. Un independentisme polític que s'anirà obrint pas com més ens acostem als nostres dies, com va passar, diguem, amb el conjunt del país. També aquesta obertura s'explica per la mateixa trajectòria política de Caner, que es distancià posteriorment de Convergència per crear un partit afí propi i acostar-se a una Esquerra Republicana que havia assumit la reivindicació de la independència en aquells moments. No sobta, per tant, trobar-hi noms de gent molt significada políticament, intel·lectuals independentistes com Eva Serra o Josep Lluís Carot Rovira, o més que pensar que sigui dirigida per Quim Torra, que de fet serà el president d'un govern independentista en uns moments molt i molt difícils. La nova numeració, iniciada la segona etapa, amb aquesta segona meitat dels anys 80, ha publicat un total, com deia, de 326 números, cosa que triplica, es creix, la xifra de 105 que aparegueren des del 24 fins al 67 i que, de fet, han estat al centre d'aquesta intervenció. El mateix Kanner va dirigir-ne 325 de números d'aparició mensual, però el 2008, per qüestions de salut, va passar a la direcció efectiva Albert Manent, que reeixia a treure 34 números del 2008 al 2011. Posteriorment, assumiren la direcció de facto Jordi Amat, amb 4 números al gener al juny del 2011, i Jordi Manent, amb 2 números dobles del juliol al desembre de l'11. El 12, sí que Josep Maria Roig i Rossich fou nomenat director formal, de manera oficial, i arribà a treure 13 números durant l'etapa del 2012-2015. Val a dir que en aquell any 12 la revista passà de ser mensual a trimestral, com és ara, i a treure 2 números monogràfics l'any, que després han pres més l'aspecte d'uns volums gairebé editats per la revista. I el juliol del 15 s'encarregà la direcció a Quim Torra, que en ser anomenat president de la Generalitat el maig del 18, va haver de deixar aquesta responsabilitat. El substituí Agustí Pons fins l'any 22, moment que fou nomenada Lluïsa Julià, l'actual directora i primera dona que arribà a ocupar aquest càrrec en tota la història de la revista. Les etapes més recents sempre són les més poc estudiades i les que costen més d'historiar. És una de les limitacions objectives a l'hora de fer la història del present. En el debat posterior, i aprofitant la presència d'alguns dels protagonistes d'aquests darrers períodes de la revista de Catalunya, penso que es poden completar molts dels aspectes que aquí només s'han pogut apuntar així molt de pressa i de manera gairebé telegràfica. Jo m'aturo aquí, a mena de conclusió. Deixeu-me reportar les paraules que Joan Josep Isern va dir en el seu Parlament de l'acte inaugural del centenari de la revista fet al Palau Robert de Barcelona el passat dia 3 d'abril del 24 i que vam poder reproduir en aquest número 326 de la revista. Diu: "No parlem d'un llegat tancat i barrat, sinó d'una tribuna d'expansió i defensa de l'alta cultura que surt al pas dels lectors cada 3 mesos, que es reinventa cada 3 mesos i que cada 3 mesos pren el pols al nostre temps i als nostres països. Això fa, continua Isern, que cada número sigui un maó més i amb personalitat pròpia en el gran mur que es va començar a construir aquell juliol del 1924. Moltes gràcies per la vostra atenció.
Moltíssimes gràcies. Fins ara hi havia una història una mica completa, que era l'article d'Antasis. A partir d'ara tindrem aquest altre article d'entrada que resumeix d'una manera fefaent, que es diu llarga, concreta, amb dades, amb noms, períodes, no? D'una manera molt concreta, i que t'agraïm molt, Enric, que ens hagis donat. Ara és el moment de parlar, tenim gairebé mitja hora per poder-ho fer. Ja has fet una invitació de parlar de cap avui, i que hi ha molta gent que en podrà parlar. Has fet, de fet, dues fases importants en la teva exposició, una més delimitant les causes d'entrades i aturaments i tornades d'arrencada, i després, evidentment, els models de revista. Jo crec que també seria interessant que parléssim una mica, a més hi ha gent qualificada aquí a la sala, que podem parlar també de quin model de revista es va fer en aquell moment, per què ha continuat de determinada manera, quines són les dificultats actuals i passades per fer tenir aquesta voluntat d'idees, no? De fer una revista d'idees, quina relació tenen amb les revistes de l'institut, amb les revistes acadèmiques. Tot això penso que també és un tema que segur que sortirà al llarg d'avui i de demà, però a més potser és el tema que m'ocupa i em preocupa potser més, no? Però evidentment, si voleu parlar de les etapes històriques, de l'acció d'Acció Catalana, dels diferents canvis polítics, de la importància que ha tingut en relació a les institucions polítiques que la revista sempre ha tingut. Vull dir, hi ha camps per córrer en molts sentits. No sé si algú vol fer-ne...
Jo faré una mica de trampa i els increpo directament. El fet que hi hagi dos directors, estaria bé que parlessin una mica de la seva experiència. Penso que valdria molt la pena que ho féssiu. Si voleu fer-ho cronològicament... Pugeu, sisplau.
Sí, sí, Josep Maria.
Sí, pugeu, perquè és que es grava això i va bé que...
Tenen micro. Sí, Josep Maria, que...
Josep Maria Roig.
Per ordre cronològic.
Fem l'ordre cronològic.
A veure, primer, abans de parlar de la meva experiència, massa interessant, voldria fer una matisació. Absolutament d'acord amb tot el que has dit i per tant m'ha semblat perfecte, però en el primer període quan has parlat de l'etapa de Rovira i Virgili l'has vinculat molt a la revista Acció Catalana. Crec que sí, que va ser així en bona mesura, però també jo hi afegiria que va ser una revista molt oberta,
sí, per tant.
No una revista de partit,
no.
És a dir, trobem en Baig i Taverner de la Lliga com a col·laborador usual i trobem republicans aferrissats també en aquesta primera etapa, per tant, que al darrere hi hagués una majoria de col·laboradors d'Acció Catalana, sens dubte, però que també en Rovira i Virgili va saber obrir a molta altra gent,
sí, també.
És veritat. No? En aquest aspecte seria només un matís el que has dit.
Sí.
I l'altre aspecte és el que diríem la internacionalització que va procurar Rovira i Virgili. Jo diria que Rovira i Virgili va ser el primer periodista especialitzat en política internacional a Catalunya. És un paper que això va fer a la Veu de Catalunya com a escriptor i després a la publicitat. I que aquesta experiència personal la va portar a la revista Catalunya. Això feia que tingués molts amics periodistes i polítics a l'exterior i que els va convidar a la revista Catalunya. Bé, dues matisacions. De la meva etapa no sé què diria. Jo diria que la vaig agafar després d'un període d'una certa inestabilitat, la que tu has esmentat, de la Mat i del Jordi Manent, una situació difícil. Difícil no solament amb aspectes econòmics, que sempre han estat i que en aquells moments eren també molt greus, sinó difícil per una ambigüetat de cara a no tenir clar un projecte de futur. És a dir, tenia molt clar Max Kanner, ho va tenir molt clar l'Albert Manent. Després, una vegada per la seva malaltia ens ho van deixar, la revista va, diríem, navegar una mica amb una certa desorientació. Per tant, jo vaig heretar aquest problema econòmic i aquesta, diguem-ne, desorientació ideològica. El meu paper va ser, diríem, molt senzill, és a dir, econòmicament vam aconseguir, no diré reflotar-la del tot, ni diré recuperar-la del tot, però sí permetre la continuïtat en termes econòmics. En termes ideològics, jo diria que jo havia estudiat bastant en Rovira i Virgili i em sentia, per tant, un hereu de l'herència de Rovira i Virgili. La problemàtica que jo em vaig trobar i que va ser una problemàtica que vaig tenir durant tots els anys és... ser fidel a l'herència i alhora ser fidel a les noves etapes, a les noves èpoques, a l'època, diguem, de les pantalles, que aleshores era molt incipient, que ara molt més és molt més present. No? Per tant, això ens obligava a escurçar articles, això ens obligava, per exemple, això que tu has dit ja, tant per problemes econòmics com per assiduïtat, de passar de mensual a trimestral, i a complementar-ho amb uns volums monogràfics que eren monotemàtics, i que creiem que, diríem, responien a temàtiques, sobretot històriques, però temàtiques que en aquell moment podien ser interessants o sí, interessants. No? Bé, en tot cas, aquesta és una mica la meva experiència molt resumida. Passo la paraula a una persona.
És que amb la història, això que dèiem de la història del present, és clar, a vegades no pensem en explicar-la. És a dir, ara mateix estem fent la història farem un volum dedicat a la revista, però els directors no intervenen. O sigui, intervenen parlant d'una altra època, no de la pròpia. I és clar, i a vegades costa trobar el testimoni mateix, no? És una font. Per això jo ara, en aquest sentit, aprofito les circumstàncies perquè realment pugui obtenir informacions. No? Però, no sé.
Bé, molt, molt bon dia a tothom. Gràcies també a la càtedra doncs, per haver-me convidat després també amb una ponència sobre l'Armand Obiols, ja en parlarem. Respecte a la responsabilitat que vas tenir com a director de la revista, petita contradicció, no penso que els directors precisament siguem els més idonis per parlar de les nostres etapes. Penso que és millor que ens jutgin a nosaltres que no pas que nosaltres mateixos ens jutgem. No? A vegades l'apreciació que tu fas de la teva feina no acaba de ser exactament la que els altres la veuen. Però jo efectivament em vaig trobar després del reeixit ordre i endreça d'en Josep Maria Roig Rossich, doncs amb una revista viable econòmicament, en el sentit de que es mantenia la subvenció de la Generalitat de Catalunya, però certament penso que també encara amb una certa indefinició de què preteníem fer amb aquella revista de Catalunya. No? Jo penso que en altres èpoques anteriors havia estat molt més clara la idea, però som ja al juliol del 2015 i amb tot el que això també suposava pel país de trobar-nos en el juliol del 2015. Jo sóc responsable precisament durant el govern del president Puigdemont i que arribem al referèndum d'autodeterminació a Catalunya l'1 d'octubre, més el 27 d'octubre, i encara uns mesos més, en els mesos del començament doncs, de la desfeta de la presó, de l'exili, fins que justament vaig sortir escollit jo com a president. I la revista sí que va voler alinear-se claríssimament amb el que era el carril central del pensament polític català aleshores, i per tant van voler-ho reflectir en les editorials, en col·laboracions, en els anuncis, fins i tot la revista Catalunya va publicar conscient el famós anunci doncs, del referèndum d'autodeterminació que altres diaris catalans doncs, no van fer precisament. I bé, crec que va voler palesar doncs, que érem les famoses palpitacions dels temps havien arribat també a la revista de Catalunya. Penso que això és potser un dels fets més essencials d'aquell moment. Probablement vam tenir una tirada molt més cap al món literari, històric, que no pas com en les altres èpoques, i penso en l'època sobretot de Rovira i Virgili, aquells articles també sobre economia, no? I altres àmbits de pensament que potser vam negligir més nosaltres. No? I penso que això també s'ha... Hi havia una... aquella combinació, aquell còctel tan ben mesurat que en segons quines èpoques de la revista va tenir, també filosòfic però pensament econòmic, etc. Probablement nosaltres vam desviar-nos molt cap a la literatura i cap a la història, i finalment també apuntar que com ara també deia en Josep Maria, ens vam trobar també ja amb l'explosió de les xarxes socials, d'internet, etc. I per tant la revista comença a fer també uns passos cap allà, amb presència a Twitter, amb intentar també ser present a través de les xarxes, no? tenir tots els canals de comunicació possibles. No? Ja, i fins i tot amb alguns intents d'ampliar la base de subscriptors del diari, intentar cada vegada dependre menys de les subvencions de la Generalitat, cosa que pràcticament tampoc no ens vam acabar de sortir, i aquest és un pes que no deixa de ser molt important a la revista, no? Encara aquesta dependència que té doncs, de les subvencions de la Generalitat. No hem acabat d'aconseguir que la revista en ella mateixa fos una revista viable econòmicament, no? Gràcies als seus subscriptors. Aquest seria el meu testimoni.
Moltes gràcies. També membre del patronat de fa molts anys.
M'ha semblat, potser és que badava, però m'ha semblat que heu dit que entre el text d'Antasis i l'aportació d'avui...
No, hi ha moltes altres
coses. Hi ha molta cosa, però vull dir que...
No, ja, però vull dir que entremig, no hem d'oblidar que hi ha tot un volum del butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics que recull un simposi semblant al d'ara amb motiu d'un anterior, que no sé si eren els 75 anys o una cosa
90.
Així.
Com? Els 90 anys eren.
Els 90.
Els 90.
I que, esclar, allà es va fer una repassada general de la història de la revista Catalunya. Vull dir que esclar, aquell butlletí...
Que parlava d'un article, m'entens que vull dir? Un article
no,
curt.
Ja. Però vull dir que allò és una fita que precisament quan es va plantejar el simposi d'ara, el patronat i tot plegat vam dir, home, no repetim allò altre perquè allò ja va ser fet. Va sortir, em sembla recordar, l'any 12, tot i que el simposi va ser anterior, i és clar, aquest simposi es va enfocar una mica doncs, tapant els forats que va deixar doncs, aquella... que per sort va quedar escrita en un volum del butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, els més que això.
Sí, de fet, aquest, per això que us deia que n'he fet una al·lusió, esclar, aquí no es veuen les notes, que l'any 67, justament en aquest número que dius, en sobre què es explica això tan interessant, que l'any 67 intenten que sigui una revista de sortida legal a dins del règim, és clar. Això era, hauria sigut fantàstic, perquè tenia molt clar que calia forçar la legalitat i en aquest cas, encara que es limitessin molt a una revista molt erudita, era un referent. I per això l'article aquest que deia ella d'Antasis era pensat per aquest número i surt en aquest número del 67 perquè tenien el número muntat per una represa. Llavors, esclar, escriu la història, tota aquesta història més detallada, i fan unes negociacions, Joan Fuster és el que ha de ser, imagineu-vos, director de la revista, i clar, tenia una ambició i en aquest sentit les coses molt clares dins de les limitacions que hi havia en aquell moment. Hi han cartes, que això sobre què és, les reporta, en la correspondència que s'ha anat publicant de Fuster, que ho donaven per fet. O sigui, ja està, ja era que sí, i a última hora els hi surt el no, perquè veuen que és massa simbòlic, no? Massa connotat. No? I realment, sí, i això que deies, aquest butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, va haver-hi també un simposi a la Universitat de Barcelona, i llavors una cosa que sí que ha anat fent la revista, que això ha anat molt bé, és hi ha diferents articles que van sortint al llarg de la revista, aquesta etapa més moderna, diguem-ne, fent la pròpia història, des de Vinyet Panyella, que té aquest sobre Foix, no? I la participació, fins a... Bé, n'hi ha una colla. I realment hi ha bibliografia que permet fer doncs, realment una història. I una mica va sortir d'aquí la idea de poder fer el llibre, també. No? De dir, tenim ja una base bibliogràfica, farem una mica d'investigació, però no parteixes de zero, no? Perquè realment és una tesi doctoral. No? I aleshores doncs, la idea això d'anar continuant. I per això incitava aquí de dir, doncs bé, ara que tenim testimonis i fonts, anem cap aquí per veure de poder facilitar la cosa a gent que pugui anar vinguent posteriorment. No? Això.
Jo tinc una pregunta molt concreta. Sempre es parla, quan era l'exili, la revista s'editava a l'exili, que es venien 350 números a França, 115 o 120 s'enviaven a Sud-amèrica o Amèrica i 400 entraven a Catalunya. Com entraven a Catalunya 400 números l'any 40 o l'any 47?
Aquestes dades les he tret del llibre d'en Quim Torra, que les dona. Això
és bastant extraordinari, no?
Bueno, has d'agafar un pinces, perquè, és clar, això... Hi ha unes xifres que a vegades no són contrastades. El que passa és que sí que està bé veure la xarxa que feien servir. És a dir, d'una banda tenien l'Institut Francès, que era un nucli d'oposició en aquest sentit, sí. No? I d'altra banda la revista Ariel, que en aquells moments hi havia Joan Triadú, hi havia també el Sol de Vila mateix, que és una revista molt digna i ja és feta des de l'interior. O sigui, una mica quan el 67 es plantegen això, és que ja hi ha hagut alguns precedents, no? Que més o menys hi ha hagut una tolerància o alguna cosa, llavors sempre hi havia una estratègia de lo que un especialista n'ha parlat del possibilisme digne, que era estirar la mà per arremblar el que puguis, perquè aquí, en aquestes situacions, si havies d'esperar que s'acabés el franquisme, doncs imagineu-vos, no? Vull dir, ens hauríem mort d'inanició. I en aquest sentit, l'estratègia anava per aquí. Ja hi havia aquests cenacles, ja hi havia unes relacions, hi havia uns equips. Això potser s'haurà de... Jo no sé que estigui molt sistematitzat aquesta oposició cultural al franquisme, aquests nuclis intel·lectuals, aquesta idea d'història intel·lectual, no està molt afinat encara, està per fer. De fet, hi ha un sector de la Universitat de Barcelona que abans portava Jordi Casasses i que ara porta Carles Santacana, d'estudis sobre la intel·lectualitat. Vull dir, hi ha una especialització justament sobre això, però una panoràmica de la complexitat, diguem-ne, de la resistència cultural antifranquista, la tenim molt descompensat. És un període o molt enfocat en base a uns grups i no tant a d'altres. I llavors, vull dir, la qüestió aquesta encara està una mica verda, en aquest sentit, i això sí, realment caldria fer-ho. Hi ha un estudi molt bo, però que no arriba en els anys 60, vull dir que la cosa està per
estudiar. No sé si hi ha més preguntes, més aportacions. No? Si de cas ho deixem aquí i ara ja és el moment de pausa. A fora, qui vulgui... Abans hem parlat que hi ha en la revista el número d'octubre, novembre, desembre del 23, es va fer un dossier dedicat a l'exili que va coordinar el mateix Enric. Qui vulgui el pot... si no és subscriptor, pot adquirir aquí fora. Hi ha també tot d'altres números i publicacions de la càtedra Ferrater Mora que estan a la vostra disposició aquí fora. Reprendrem la sessió a un quart d'una, amb una conferència també d'en Josep Maria Casasús. Fins ara. Gràcies.